Són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Bon dia per portar paraigües. La setmana comença amb inestabilitat, ruixats i baixada de les temperatures.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Coincidint amb l'inici de la temporada, al nostre web hi trobareu una secció nova que hem anomenat Top 10, on hi publiquem llistes temàtiques de coses relacionades amb l'Empordà. La primera setmana hi vam publicar 10 rutes per fer a peu i en bicicleta que surten, arriben o passen pel Baix Empordà. La llista, per cert, ens la va fer l'Albert Gómez, que és el president del Consorci de les Vies Verdes. I ahir vam publicar-ne una de nova sobre els 10 pollastres urbanístics més destacats a casa nostra. Anirem publicant noves llistes de tot tipus, però aquesta d'ahir ja ha aixecat cert rebombori a la xarxa, a més de convertir-se en la notícia més vista al nostre web. I és que l'urbanisme és sempre el tema, sensible per excel·lència, i sobretot en una zona com aquesta nostra. Alguns dels projectes dels que parlem, com el Pla de la Pineda d'en Gori, ja estan força embastats i fa la sensació que s'ha fet tard a l'hora de reclamar que es paralitzin. D'altres, com el d'Aigua Xalida, que preveu la construcció de 38 cases de luxe, podrien tenir alguna oportunitat, i el més nombrós, el de la platja de Pals, té també visos, si no d'aturar-se, si d'allargar-se en el temps. Tot plegat, però, fa pensar que en els projectes als quals ens referim són legals, ajustats a les normatives vigents i sobretot a les originals aprovades fa, en alguns casos, dècades, i probablement no s'havien desenvolupat fins ara perquè la crisi va fer esclatar la bombolla immobiliària. Així doncs, a més de preguntar-se si poden aturar-se, si és que es vol, determinats projectes urbanístics, a més de carregar contra les administracions que han anat fent, fins a quin punt la ciutadania ara revelada no s'hauria d'haver manifestat fa 10, 15 o 20 anys, quan tots aquests poms s'anaven modificant i aprovant? Per què? No ens n'adonàvem? No ens va interessar? Ja ens anava bé als ciutadans que algú aixequés cases pensant que també a nosaltres ens tocaria algun pessic? Sigui com sigui, val la pena fer una mica d'autocrítica i, a més d'esquinçar-nos les vestidures, valdria la pena assistir a plens municipals, o si més no, llegir-ne les actes, i estar al cas dels que expliquem als mitjans de comunicació i parlar. Sobretot parlar amb veïns, regidors, alcaldes i tothom. Potser així ens assabentarem que s'apropa un projecte, que s'aprova un projecte urbanístic i no ens agafarà amb cara de babaus quan de sobte veiem una excavadora arrencant tones de terra. Són les 8 del matí, gairebé 3 minuts. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tot un equip de gent que està a punt per explicar-vos les notícies més destacades de casa nostra. Comencem. Aquest cap de setmana ha tingut lloc la 6a edició de l'Oncotrail, carregada de nous rècords. Hi han participat 234 equips i s'han recaptat més de 275.000 euros. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. Romero era fins ara regidora d'activitat econòmica i era de Tots per Sant Feliu, el partit de l'alcalde. Aquest divendres va presentar la renúncia.
Aquest és el titular que fa referència al nomenament de Sílvia Romero com a cap de llista d'Esquerra a Sant Feliu, i era amb en Dani Cortés. El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha fet públiques les retribucions dels alcaldes durant el 2017 al Baix Empordà i a força diferències. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Manel. L'alcalde que més ha rebut ha assolit la xifra dels 50.000 euros, una gran diferència en comparació amb el Batlle amb menors ingressos que no arriben ni als 2.000.
L'escola municipal d'Arts Plàstiques de la Bisbal ha obert la matrícula dels tallers d'escultura personalitzats que s'imparteixen a les instal·lacions del Teatre Mundial. Això és a la Bisbal, Manel Magrinyà.
Bon dia. L'Escola d'Arts Plàstiques de la Bisbal obre les matrícules per al curs 2018-2019 amb els cursos de dibuix i pintura conduïts per Rita Ester i Javier Garcés.
Les classes que faig a la Bisbal les faig al taller d'Arts Plàstiques del Mundial. Al pis de dalt tenim un taller preciós, ben equipat, ampli. Jo faig classes de dibuix, escultura i pintura.
I Pau Campos és el nou director tècnic de la Federació Catalana d'Handbol, en substitució de Pedro Pérez Zarzosa, recentment dimitit per motius personals.
Pau Campos és el nou director tècnic de la Federació Catalana de Handbol. L'entrenador bisbalenc i extècnic del Bordils ja era seleccionador femení i adjunt a la direcció.
Molt content amb aquest nou càrrec de director tècnic de la Federació Catalana d'Handbol, perquè suposa, evidentment, una responsabilitat major de la que tenia i, a més, la possibilitat d'intentar portar a l'handbol, que és la meva passió de tota la vida, doncs els coneixements coneixements que hem anat adquirint durant tots aquests anys.
I ja ho explicàvem dies enrere, l'himne de l'Atlètic Bisbalenc ha estat composat per Miquel Abres, interpretat per Masoni, San José de Gruixuts i el mateix Miquel Abres, amb la col·laboració de Toni Molina i Carles Ramió. Aquest himne optava a ser el primer finalista de la temporada 2018-2019 del programa Tot Gira, el popular programa d'esports de Catalunya Ràdio, que cada any escull el millor himne de futbol català de la temporada. Doncs bé, l'himne ha passat el primer tall, Manel.
L'himne de l'Atlètic Bisbalenc ha guanyat la final de setembre del concurs del Tot Gira. S'ha classificat en primer lloc i el mes de juliol de l'any que ve participarà en la gran final corresponent a la temporada 2018-2019.
Vuit i sis minuts. El passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols no accepta cotxes de baixada per les obres. Al desembre, durant la fase de pavimentació, encara hi haurà més afectacions. Helena Santín, bon dia.
Bon dia. En aquesta fase es faran taules de treballs i reunions amb els veïns de diversos barris i urbanitzacions del municipi. Els primers han estat els veïns del barri de Salom i l'urbanització Can Reixac de Santa Cristina d'Aro, els quals s'han reunit amb el cap de l'equip redactor i arquitecte Francesc Xavier Canosa.
Doncs bé, aquestes i altres notícies són les que us anirem explicant al llarg d'aquest supermatí d'avui. I també tindrem temps, com sempre, per la cultura, o si més no, per l'activitat cultural que podeu fer a casa nostra. Activitat d'avui, que passa per Torroella de Montgrí, on hi té lloc la jornada, la ruta de tendències, l'última jornada de la ruta de tendències, Martí.
Bon dia. A Torroella segueixen de ruta de tendències i l'hotel Vilavella és l'escenari de la representació de 5 tendències. Fins al dimecres hi tenim diferents activitats que després us explicarem. I també volem que us acosteu fins al Museu de la Pesca de Palamós a visitar l'exposició Barbarossa, 475 anys de l'atac corsari.
I si una cosa devien patir era els pirates, era l'afectació del temps, de la climatologia. Aquí ens fixem ara mateix i posem el focus i amb l'Albert Aparicio repassem quina és l'última hora pel que fa a la meteo d'avui.
Bon dia. La setmana ha començat amb temps inestable que ens deixa el cel entremig i força ennuvolat i amb ruixats que es poden produir aquest matí acompanyats de tempesta. De forma local pot ploure amb xàfecs que acumulin quantitats superiors als 20 litres en mitja hora. A la tarda encara es poden produir nous ruixats, però amb menys probabilitat i fins i tot es poden obrir algunes clarianes. El vent de component nord i est bufarà amb ratxes entre febles i moderades i les temperatures seran més baixes, amb valors que avui oscilaran entre els 20 i els 11 graus. Demà continuarà el temps insegur, amb precipitacions que seran més probables durant el matí.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Dijous, 1 de novembre, a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Pablo Carbonell i El Mundo de la Taràntula.
Eres abogado defensor, defiende a tu hijo.
Dos no discuten, si uno no quiere.
Papá, eso le funcionaría a Candy, pero a mí no.
Hola, yo soy Pablo.
El Mundo de la Taràntula de Pablo Carbonell, un espectacle entre el monòleg i el musical que narra amb franquesa però també amb el sentit de l'humor que el caracteritza des de la seva infància fins als seus projectes més recents. Dijous, 1 de novembre a les 7 de la tarda a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Són les 8 del matí i 9 minuts. Així sonava l'arribada d'un dels equips de l'Oncotrail d'ahir, i és que aquest cap de setmana s'ha celebrat la 6a edició d'aquesta cursa amb finalitats solidàries de 100 quilòmetres que surt i arriba a Palafrugell. S'han establert nous rècords de participació i també de donacions. Ahir a les 3 de la tarda es tancava el termini per acabar la meta. Les dades ens les aporta en Pedro Ruiz.
Van realitzar la cursa 234 equips i de moment s'han recaptat més de 276.000 euros. La prova organitzada per la Fundació Encolliga Girona i que compta amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'agrupació excursionista Palafrugell va començar dissabte a les 9 del matí des de la plaça de Can Màriu de Palafrugell. Es mantenia la filosofia d'apostar per un itinerant circular d'un total de 100 quilòmetres amb sortida i arribada al municipi palafrugellenc. El termini màxim per completar la ruta, que es podia fer corrent o caminant, era de 30 hores. Els punts de control que hi havia eren 10 i eren els següents: Platja de Castell, Llafranc, Puig-Son-Ric, de Begur, Platja del Racó de Begur també, Pavelló de Pals, Cau dels Pins a Forallac, Camp de la Cadena, Fitó, Calonja i finalment Vall-llobrega. Hi ha hagut un total d'uns 500 voluntaris. L'equip que primer va arribar va ser el Mercat del Lleó Comblant, amb un registre rècord de 8 hores i 51 minuts. Va completar el podi Nacex Regenera Onco Trail i On Corran Porqueres. Els tres grups van arribar per sota de les 9 hores i 30 minuts. L'objectiu de l'Onco Trail és recollir fons per la millora de les condicions de vida dels malalts de càncer i les seves famílies durant les estades als centres hospitalaris. Els diners també es destinen a la investigació contra la malaltia. Els participants fan una aportació d'un mínim de 1.000 euros per equip. Per més inri, aquest valor econòmic es pot veure incrementat a partir de les donacions que es poden fer a través de la pàgina web de l'Onco Trail. A les 5 primeres edicions ja es van recaptar més de 620.000 euros.
Esteu escoltant El Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. Parlem de salaris d'alcaldes. El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha fet públics els sous dels alcaldes de l'Estat espanyol. Dels municipis del Baix Empordà, però, no s'han publicat el sou de cada alcalde, però sí de la gran majoria, Gerard.
Entre els diferents salarials dels alcaldes hi ha una gran diferència entre el que més ingressa i el batlle que menys. Les retribucions s'han classificat en tres grups: dedicació exclusiva, parcial i sense dedicació. Al Baix Empordà, l'alcalde amb més salari durant el curs 2017 ha estat Jordi Soler, batlle de Calonge i Sant Antoni. En canvi, la persona que menys ha ingressat és Josep Puig, responsable del govern de Serra de Daró. Cal destacar, però, que Soler, a diferència de Puig, té una dedicació exclusiva. Mentre que Soler ha rebut 50.000 euros, Puig no arriba als 2.000. De fet, Jordi Soler és el tercer alcalde amb més ingressos de tota la província de Girona, per darrere de la dirigent de Girona i de Lloret de Mar. També destacar que Carles Motes, batlle de Sant Feliu de Guíxols, és el sisè que més diners percep, tot i tenir una dedicació parcial. Motes té una retribució de quasi 45.000 euros anuals. A Palafrugell, tot i estar categoritzat com a sense dedicació, Josep Piferrer rep gairebé 24.000 euros. Lluís Puig, al capdavant de Palamós, ha cobrat quasi 42.000 i una dedicació exclusiva. I finalment, Lluís Saiz, batlle de la Bisbal, sense dedicació, com explica el Ministeri, ha rebut 3.600 euros.
Al nostre web, al portal radiocapital.cat, hi podeu comprovar poble per poble el salari de cadascun dels alcaldes, si és que en teniu curiositat. A més, hi trobareu també un mapa i una taula interactiva. Més notícies al Supermatí, i li hem de posar una mica de banda sonora pròpia, aquesta notícia. I és que el 17 de setembre van començar a reformar la zona marítima de Rius i Calvet, això és a Sant Feliu de Guíxols. Les obres ara necessiten espai i han hagut d'ocupar una part de la carretera. Per exemple, s'ha eliminat el carril de baixada, i això ens ho explica i ens ho detalla l'Helena Santín.
A partir del divendres 5 d'octubre, els cotxes no poden circular de baixada pel passeig Rius i Calvet. Per tant, només es pot circular en sentit pujada cap a Sant Elm des del passeig. Això vol dir que els vehicles que vulguin pujar a Sant Elm han de tornar per la carretera de Tossa i passar pel centre. Aquest canvi de circulació afecta els carrers de Port Salvi i carrer Sadolich, que passen a ser d'un sol sentit, de pujada. Ara bé, malgrat els canvis a la carretera, sempre es respectarà un metre i mig de vorera pels vianants. Al desembre, que es pavimentarà la calçada, hi haurà nous canvis i afectacions, que ja es concretaran quan s'acosti la data.
I ja s'estan fent reunions en la segona fase de participació ciutadana a la revisió del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Santa Cristina d'Aro. I els primers sectors en participar-hi han estat el barri de Salom i la urbanització Can Reixac de Santa Cristina. Els veïns de les zones es van reunir amb el cap de l'equip redactor i l'arquitecte Francesc Xavier Canosa per expressar les seves propostes. Judit Sáez.
Sí, una trentena de veïns de Salom i una dotzena de Can Reixac van inaugurar la segona fase del procés participatiu per revisar el nou POUM de Santa Cristina d'Aro. Al llarg d'aquest mes, Canosa té programades més reunions amb altres sectors urbans i urbanitzables del municipi per tal de conèixer les necessitats de la població. A més, pròximament també es podran fer reunions particulars amb l'arquitecte per tractar temes més personals, però s'haurà de demanar cita prèvia a través de Sònia Muñoz de l'àrea d'urbanisme. De moment, l'actual situació urbanística només permet ampliar un 20% del sostre ja edificat, però no permet fer res en les finques sense edificar. Així que Canosa va destacar que el barri de Salom es troba en una situació molt complicada, ja que té la qualificació de sòl no urbanitzable i aplega 70 parcel·les, de les quals 64 estan edificades. Per altra banda, Can Reixac es qualifica de sòl urbà, però com no té tots els serveis, no es pot edificar en cap de les 3 finques de les 25 existents. D'aquesta manera, els veïns han decidit reactivar l'entitat urbanística de conservació per intentar construir en aquestes 3 finques sense que comporti una càrrega important per la resta de parcel·les edificades.
I tornem a Sant Feliu de Guíxols, perquè els últims dies s'ha confirmat dues candidatures a les eleccions municipals. La primera us l'explicàvem divendres. L'alcalde Carles Motes optarà a la reelecció. Ho va escollir l'Assemblea de Tots per Sant Feliu, però aquest cap de setmana s'ha sabut que Sílvia Romero serà la cap de llista d'Esquerra al municipi, i això crida l'atenció perquè Romero era fins ara regidora de Tots per Sant Feliu, Dani Cortés.
Sí, era regidora d'Activitat Econòmica i Projectes Estratègics i aquest divendres va presentar la seva renúncia. En un comunicat ella ha assegurat que ha decidit sumar-se al projecte República amb voluntat de liderar el procés de canvi iniciat a la ciutat en un espai que assegura només representa fidelment Esquerra Republicana. Romero ha assegurat que vol que la ciutat deixi de banda grans projectes faraònics i no oblidi els projectes estratègics que puguin aportar i potenciar els petits negocis de la ciutat.
Un quart i un minut de nou, els tallers de dibuix i pintura conduïts per Rita Ester i Javier Garcés, que es fan a l'Escola Municipal d'Arts Plàstiques de la Bisbal, utilitzen tècniques per reproduir en dues o tres dimensions el model escollit, aprofundint en la representació a través de diferents tècniques. Això és així, no, Manuel Magrinyà?
Efectivament. El propòsit fonamental dels tallers és aprendre, relacionar-se i compartir, aprofundint en la riquesa que porta el treball en comú. Per tant, si bé són tallers personalitzats, es compartirà l'experiència amb el grup, tot aprofitant les diferències de franges d'edat que van des dels 8 fins als més de 80 anys i amb inquietuds, per tant, diverses.
El denominador comú és el treball del natural. O sigui, és el meu cavall de batalla. És reproduir model que tens al davant. Pot ser persona, pot ser objecte. Tampoc es tracta d'unes classes així estrictament. En primer lloc, són personalitzades. Cada persona és un món i així s'ha de tractar el tema. I en segon lloc, més que classes, el que faig és compartir la meva dèria amb els alumnes. Perquè jo no canvio de xip. Jo surto del taller, que està a 50 metres d'aquest taller, i porto la mateixa mentalitat. No canvio de xip. M'estic dedicant el mateix en el taller, en el meu taller, que en el taller d'Arts Plàstiques Municipal de la Bisbal. És la meva sort, no haver de fer algo diferent. Continuo fent el mateix i compartint-lo amb els alumnes.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí. La sortida de la crisi econòmica ha revifat la promoció d'habitatges a casa nostra emparats per POUMs que en alguns casos daten dels anys 70 o 80. Tot i l'aparició de plataformes com SOS Costa Brava i un debat ciutadà que ha anat aflorant en els darrers anys, podrien aparèixer fins a 10.000 habitatges a la costa gironina. Molts d'ells podrien ser al Baix Empordà. I amb en Dani Cortés, ara mateix repassem els 10 grans pollastres urbanístics a la comarca. Comencem. El primer d'ells, a la platja de Pals.
Sí, el POUM reserva espai per poc més de 1.000 cases i un hotel de 5.000 metres quadrats, a més d'espais comercials i aparcaments.
El segon, Aigua Freda, això és a Begur.
El projecte preveu la construcció de 400 cases, segons els ecologistes, o 180, segons l'Ajuntament.
També a Begur, la Pedrera de Santiga.
Aquí la construcció de 24 cases ha fet aparèixer una queixalada a la muntanya que és clarament visible des de la platja de Pals.
La Pineda d'en Gori, a Palamós, al top 4.
Hi ha dos edificis de 4 pisos amb un total de 48 apartaments de luxe que ja estan a la venda a través d'un web.
Aiguacel és el nom del projecte que podria aparèixer a Aiguaxalí de Palafrugell.
Es projecten apartaments que arriben a costar més d'un milió d'euros.
I encara a Palafrugell, això és a l'espai de Cap Roig.
En aquest cas, la Caixa vol construir un auditori polivalent per congressos sota el castell i 3 edificacions incorporades al conjunt amb un increment de 1.800 metres quadrats del sostre total.
I ben a prop a tocar, anem també a Palafrugell mateix, al xalet del Golfet.
Sí, ja ho sabeu, el consistori de Palafrugell va concedir el permís per ampliar una antiga construcció existent a la cala del Golfet, però el resultat és un mastodòntic edifici que és clarament visible des del mar.
A Sant Feliu s'hi ha creat una plataforma que es diu precisament així, Alerta Sant Feliu.
Està formada per un grup de veïns que denuncien la destrucció d'elements urbans emblemàtics de la ciutat, denuncien que s'assalten el seu propi catàleg patrimonial.
I tornem a Palamós. No parlem ara d'urbanisme, de sòl urbanístic, però sí parlem de sòl industrial amb la Pietat.
L'Ajuntament defensa aquest projecte industrial perquè no és un espai verge, perquè actualment hi ha la fàbrica Hutchinson. La Generalitat assegura que podria causar una transformació irreversible.
I a les 8:21 minuts... I encara sobre urbanisme, és el temps de l'opinió. Opinió, dèiem, encara sobre urbanisme i sobre els projectes que afloren al nostre territori. Avui, en forma de comentari que ens arriba de la veu de l'escriptor bisbalenc Pere Maruny.
Ara que, passat l'estiu, retornen la rutina i els projectes urbanístics depredadors al llarg i ample del nostre estimat Empordà petit, m'ha revingut a les temples una relació d'idees d'alta volada que vaig tenir farà poc més de mes i mig, com solen venir totes les idees d'alta volada. Ajegut a la platja. Ep, que és un dia, eh? Qui té canalla no jau mai. De normal, els autòctons solem anar poc a les platges més maques de la nostra contrada durant els mesos de juliol i agost. Podent gaudir-ne la resta de mesos de l'any, és símptoma d'indiscreció i xeroneria deixar-se veure per segons quins paratges. L'aglomeració de carn humana desvirtua fins i tot l'indret més bonic. Amb tot, en un moment de fatalitat, la tercera setmana d'agost vaig decidir portar la fillada allà on els meus pares suqueros m'havien dut cada estiu d'ençà que, fent el camí de ronda des de Sarriera, la varen descobrir. A l'Illa Roja, emblema i refugi del nudisme patri. Era obvi que la trobaria de gom a gom i amb escàs marge per al gaudi. El que no podia esperar-me és que la trobaria plena de... banyadors. Ocupada per una multitud majoritàriament europea i blanca, els seus respectables paners eren pudorosament amagats rere una lluent capa de tèxtil multiforme i multicolor, de contrast cridaner amb la quietud que sempre m'ha inspirat aquella meravellosa cala. No he vingut així a queixar-me. Em sembla perfecte que cadascú vagi com li doni la reial gana. Faltaria més. Només espero que el mateix criteri s'imposi arreu, que qualsevol platja tothom pugui anar nu o tapat sense que això suposi cap alarma. De camí de tornada cap al pàrquing, lluny, molt lluny d'allí, vaig mirar enrere per donar una darrera ullada a la platja. Aleshores, sobre el meu cap, vaig contemplar l'immens esvoranc provocat a la Pedrera de Santiga de Begur, futura nova urbanització amb 24 cases projectades. Fou aleshores que em vaig il·luminar. En aquests temps de crancs en els que la jovenalla és més pudorosa que els seus avis, veiem com encara hi ha alcaldes que, per un grapat de dòlars russos o saudites, són capaços de baixar-se els pantalons i mostrar-nos a tots les seves vergonyes. I en aquest cas, sí que són vergonyants.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
I a un quart i mig de nou del matí, Us expliquem que aquest cap de setmana d'octubre s'han celebrat als parcs i espais naturals el Dia Mundial dels Ocells i a Platja d'Aro el centre de commemoració ha estat el Parc dels Estanys, l'indret amb més ocells de la zona. Gràcies a aquest espai humit s'han pogut recuperar moltes espècies d'ocells que s'havien perdut per culpa de la construcció i el turisme de l'àrea. Ara fa 6 anys, coincidint també amb el Dia Mundial dels Ocells, es va obrir el Parc dels Estanys de 150.000 metres quadrats de diversitat de fauna i flora. Per això es va aprofitar el dia per reivindicar i donar valor a la flora i la fauna de la Vall d'Aro i tot això, tot plegat, es fa de la mà del grup de Natura Externa i precisament en aquest moment és el saludem en Jaume Ramot, que és membre d'aquest grup. Senyor Ramot, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bé, senyor Ramot, quines són les activitats relacionades amb aquest Dia Mundial dels Ocells?
Oh, doncs mira, una bona mà d'activitats que es varen preparar ahir, que de fet tot va una mica, com deies, lligat al coneixement i a donar a posar en valsa una mica aquesta fauna i aquesta flora que sovint en aquests territoris costaners, com he sentit el comentari que fèieu abans en el vostre programa, doncs cada vegada més deteriorat i més de més d'alguna forma reduïda. Uh-huh. Aleshores, el que intentem és això, posar en valsa aquesta flora, aquesta fauna, de la mà d'experts, sobretot, que són els que en saben, ornitòlegs, botànics, herpetòlegs. En aquest cas es varen muntar, normalment es munta sempre unes taules informatives amb pòsters, amb alguna mena de missatge, doncs, de donar a conèixer tota aquesta flora i fauna. Llavors el que es fa són tallers, per la mainada, sobretot, a nivell, doncs, de construcció de menjadores, per exemple, que ara arribarà l'hivern i els ocells a vegades, doncs, tenen problemes per trobar aquest aliment. Doncs una forma ben interessant és ajudar-los una miqueta i de pas gaudir de la seva observació a prop de casa. Varen venir una colla d'experts amb ratpenats, que també és una de les espècies, doncs, potser que està més en regressió degut a una mica a l'alta contaminació de les zones ajardinades.
Però disculpi, però en tenim de ratpenats a casa nostra? N'hi ha molts o què?
Oh, i tant, i un bon grapat d'espècies. Són, jo crec, els grans oblidats de la nostra fauna, perquè, clar, la seva activitat és nocturna i a vegades no som capaços de distingir-los.
Home, i perquè els associem una mica a la por i a la cosa fosca, eh?
Oh, clar, però això són reminiscències del passat, igual que amb les serps i els mussols, que sempre els hi ha tocat el rebre a l'hora d'aquesta cultura popular que sovint és molt llesta i molt sàvia, però a vegades, doncs, bueno, jo no voldria tampoc entrar en detalls, però per una qüestió de creences religioses...
No perquè em posa al mateix nivell de serps i els mussols, i jo, sincerament, a mi un mussol em fa gràcia, però una serp, si la veig, vaja, apreto a córrer, que no s'ajudeu-me.
Sí, però miri, si se'n va una miqueta a parlar amb els avis, sovint li diran que quan canta un gamarús es produirà una mort en aquella masia, o que...
Tot molt científic, això, eh?
Sí, però de fet ha sigut un dels motius que aquestes poblacions hagin davallat durant molts anys, perquè evidentment si el cant d'un gamarús a prop de la casa significava que es morís un vedell o una vaca, el més normal és que sortís el pagès amb l'escopeta i aclarís el problema.
Yeah.
Per tant, és cert que moltes espècies, doncs, miri, per qüestions de cultura han caigut amb aquesta xacra de la mala fama, la mala estrogança, i és cert que han pagat amb escreix aquest problema. I ara ens toca a tots una mica, i sobretot els que ens dediquem a l'estudi científic d'aquestes espècies, doncs tornar-los a posar en balsa i de fet, explicar les coses com són. Doncs que els ratpenats, per exemple, amb les 2 hores d'albada que des que es pon el sol, les segones 2 hores, poden arribar a capturar uns 300 insectes per exemplar.
Amb dues hores?
Sí, són depredadors d'insectes, que llavors, clar, tot això va a favor una miqueta de la salut ambiental del planeta. I si aquí vostè li suma, doncs, que la seva feina ens evita, doncs, de tirar tantes tones de DDTs o de rondups o d'insecticides en l'ambient, doncs tot això suma.
Vostè, quan diu rondups, fa referència a algun tipus de fertilitzant de la terra, eh?
El rondup és un herbicida molt potent que encara, llastimosament, s'utilitza en gairebé totes les poblacions per mantenir a ratlla la mala herba.
Passem-ho per la traductora, perquè si no a vegades costa d'entendre.
Sí, en fi, el que em referia és que ens estalvia tirar un engrapat de productes que ja està ben estudiat que gaire saludables per nosaltres no són.
Senyor Ramot, feia referència a les activitats que es fan especialment pels nens, sovint quan es fan aquest tipus de festes o de celebracions com aquesta que s'ha fet aquest cap de setmana. Girona, s'adreça molt als més joves o als nens directament. Això vol dir que ja hem donat per perduda la generació de la gent més gran o què?
Sí, no sé si l'hem donat per perduda, però el cas és que el futur d'aquest planeta està en mans d'aquesta mainada. I de vegades els coneixements que a casa no sabem transmetre, hem de mirar de transmetre'ls com sigui aquesta mainada, perquè és evident que els mals hàbits que hem après els adults ara és molt difícil ja de revertir-los, però està clar que en la mainada és evident que hi tenim el planter dels nous polítics, dels nous arquitectes, dels nous metges, i tots ells, jo crec que sigui quina sigui la seva funció, hauran de tenir molt clara que el respecte per la natura és una eina bàsica en qualsevol dels camps de la seva vida.
Vostè és optimista en aquest sentit?
No em queda més remei que ser-ho, perquè si no plegaríem del que estem fent de forma voluntària tots plegats. Aleshores, jo veig resultats amb la mainada, veig que saben ara que tirar plàstics al terra acaben revertint el mar i que acaben amb les tortugues que ells veuen per la tele amb plàstics a la boca, el coll lligats. Jo crec en la raça humana encara i sé que a la llarga serem capaços de revertir aquests problemes, estic segur.
Home, ara no, perquè dèiem al principi fa 6 anys que es va obrir, però, però vaja, no deixava de ser un bri d'esperança que en un lloc com Platja d'Aro, cobert d'edificis grans i de
Correcte.
Construccions i de ciment, si obrís un parc de 150.000 metres. Quin balanç es pot fer després de 6 anys d'aquest parc natural dels Estanys?
Miri, el que comentàvem ahir durant la jornada o durant la visita guiada és que a vegades ens entestem en reintroduir o recuperar espècies que en un municipi o alguna zona concreta s'han perdut. I això és un gran error. El que intentarem a partir d'ara o a fer entendre és que el que cal recuperar perquè et vinguin altres noves espècies o recuperar les que has perdut és donar-los uns hàbitats adients. La natura està viva i la natura ressorgeix en la més mínima escletxa on pot agafar-se. De manera que tu generes un espai natural amb totes les condicions que requereixen aquestes espècies i per art de màgia, al cap d'un mes, d'un any, de 6 mesos, te comencen a aparèixer aquestes espècies que tu havies perdut durant molts anys. Perquè ja. La natura es belluga, hi ha migracions, les llavors volen en l'aire, ens arriben llavors des de centenars de quilòmetres de lluny, i arrelen allà on aquest hàbitat és propici. De manera que el Parc dels Estanys, sense haver fet gaires invents, de fet es van fer les cubetes, s'han inundat. Això sí, vàrem deixar una part que en diguem el llegat biològic, que és una zona que no s'havia alterat durant els últims 50, 70, 80 anys, i allà hi ha una mica de reservori de totes les llavors, de totes les espècies que havien poblat aquests aiguamolls o aquestes zones inundables ancestralment. De manera que l'únic que han hagut de fer moltes plantes no és recolonitzar, sinó escampar-se dins del mateix parc. I mica en mica doncs, hem vist com ens arriben els bernats, ens arriben els ànecs, ens arriben tota una sèrie d'ocells, fins gairebé 150 espècies que s'han anat veient, de forma doncs, natural. Això no vol dir que el parc ja estigui, diguem, encarrilat. El parc corre molts perills perquè està en una zona molt urbana, i caldrà certa valentia dels polítics i cert respecte dels veïns doncs, per protegir-lo. Tenim exemples d'incivisme dins el parc, gent que passeja els gossos deslligats, que comencen a córrer darrere els ànecs,
ja.
De manera que encara no podem cantar victòria. L'espai el tenim, l'oportunitat s'ha generat, la natura ha respost fermament perquè s'ha repoblat tot molt bé, però ara també cal estar sempre amatent i vigilant que algun incivi, que són pocs, però hi segueixen essent dins la societat, doncs no posin perill tot aquest treball.
Escolti, deia, el parc està enmig d'una trama urbana. L'Empordà, justament avui a la portada d'aquest programa, i també ho explicàvem a l'informatiu, hi ha una sèrie de projectes urbanístics que afloren el territori en una zona que ja està molt ocupada per la construcció d'edificis. Quines són les conseqüències que tenen o que podrien tenir tots aquests espais de nova promoció urbanística que podrien aparèixer el Baix Empordà en els propers anys, si és que en té alguna?
Oh, i tant. Miri, la primera que em ve al cap és una reflexió que fem sovint en els nostres visitants a les visites guiades i escoles que anem, i és sota quines bases de creixement estem creixent i estem desenvolupant aquests nuclis turístics Miri, tenim un recurs que no és menor, que és l'aigua. I sàpiga vostè que tota la Costa Brava està bevent aigua de boca gràcies al cadàver d'un riu que es diu el Ter. Nosaltres, si no ens portessin aigua del Ter Pastral, com a mínim tota la Costa Brava centre, no tindríem aigua. Només li donaré una dada. A Castell Platja d'Aro Segaró, durant els 2 mesos d'estiu forts, ens consumim una mitja de 15 milions de litres d'aigua de boca al dia. I ha de saber que si no fos... Sí, miri, doncs omplim piscines, omplim, reguem molta gespa, reguem molt de jardinet, molta dutxa de la platja, molt d'hotel, que la gent quan va d'hotel sembla que quan corregalen l'aigua va com vol, de manera que estem tirant d'una aigua que no és nostra. I la meva pregunta sempre és amb quin criteri podem seguir creixent quan els recursos que té el propi territori ja no donen de si. M'explico? Aleshores, si nosaltres haguéssim de regar i veure dels nostres recursos propis d'aigua, no tindríem ni el parc dels estanys, ni tindríem segurament moltes, perquè el nivell freàtic d'aquesta aigua estaria a 70 metres sota terra, com estava fa 20 anys. De manera que només amb aquesta reflexió digui'm vostè quins plantejaments de creixement podem tenir.
Només pregunto...
L'incloc a la tertúlia.
Sí, està clar.
Fer una reflexió.
Està clar. No sé si veu vostè amb optimisme l'anunci que es va fer ara fa un any i escaig sobre la reducció progressiva de la quantitat d'aigua del Ter que s'anirà derivant a les comarques de Barcelona, i si no recordo malament, amb l'objectiu del 2020... No li vull dir un any que no recordo, però vaja.
Hi ha una
reducció progressiva, no sé, des d'un espai com el seu, del grup de Natura Externa, no sé com veuen aquest anunci que es va fer.
És que fixi vostè que el Ter normalment va per sota del seu caudal ecològic. No ens podem plantejar reintroduccions de llúdrigues, de moltes espècies d'animals que ens agradaria que estiguin al Ter, si el riu no porta l'aigua que mínimament pot tindre per albergar una vida digna. Aleshores és evident que cada...
Ep, sembla que hem perdut la comunicació amb en Jaume Ramon. Senyor Ramon, disculpi, que se'ns ha tallat la
sí.
seva veu. Deia.
Molt bé. Sí, me sent?
Sí, el sento.
Ah, doncs això que li deia, que és evident que cada zona haurà d'anar autogestionant una miqueta els seus recursos, de manera que no tot reverteixi o tot recaigui en un riu que d'alguna manera està patint les conseqüències d'aquest mal ús de l'aigua que tenim. De manera que... Per mi, el secret està en que siguem d'una vegada capaços de poder dir quants volem ser a la Costa Brava i quin creiem que és la seva capacitat real. Crec que les illes, totes aquestes coses, ja se'ls estan preguntant.
Sí.
I aquí sembla que doncs, mentre hi hagi un pam de bosc per edificar, doncs no hi ha problema. Miri, ja ha llevat de la destrucció del territori, cosa que em sembla matar la gallina dels ous d'or, perquè si aquí a la Costa Brava ens hem crescut turísticament és pel seu atractiu natural. Si ens volem carregar això, cosa que recauen els polítics i els que els votem, pensin també en aquests recursos que no tenim i que el territori requereix per créixer. De manera que algun dia algú s'haurà de ser a la taula i començar a parlar seriosament de quants volem arribar a ser i fins a quins nivells podem créixer.
Aquí hi ha una altra qüestió, disculpi. Hi ha una altra qüestió, vostè em parlava de com l'urbanisme es carrega els boscos, per simplificar-ho, Si vostè es passeja pels boscos de casa nostra, també veurà que estan molt bruts, molt descuidats, no bruts de brutícia en general, sinó de sotabosc o de, jo què sé, encara hi ha molts boscos que tenen arbres caiguts i secs, completament secs, cosa que suposa un risc d'incendi forestal enorme com a conseqüència de les nevades del 2010. Hi ha un altre vessant, que és la del manteniment del bosc.
Tinc claríssim que hi ha encara... L'administració té molt bosc per gestionar, les subvencions als propietaris són paupèrrimes, vull dir, qui té avui en dia un bosc li és més un problema que... Però, per altra banda, tenim una sèrie de propostes de futur, com pot ser el pèl·let o com pot ser les energies alternatives, que ens poden donar sortida i donar una sortida econòmica a aquests boscos. Això també recau, sota el nostre criteri, amb decisions polítiques. No sé si ho sap, però avui en dia estem esquilmant tot el pèl·let o tot el sotabosc que surt, s'està enviant a Itàlia des de Palamós amb vaixells, que allà ens construeixen aquestes boletes de pèl·let i ens el tornen a vendre. De manera que, no sé, algun dia haurem de parlar a veure si aquí som capaços de tirar endavant una indústria que aprofiti aquests recursos que tenim tant a la vora i que potser ben gestionat pensi que des del punt de vista també més científic l'estat del bosc, el que per la població normal pot ser brut o abandonat o deixat, per molts de nosaltres és una, és un biotop perfecte, que és com el seu estat natural hauria de ser. I el fet de veure un bosc net i pelat per el sotabosc, malgrat que les franges de seguretat puguin estar molt bé, pensi que també redueixen moltíssim les espècies que poden arribar a viure dintre un bosc.
No, jo quan li parlava de brut em referia a això, a tota aquesta massa forestal caiguda i que s'ha anat assecant amb el temps, que no s'han retirat.
No és el meu fort, la gestió forestal, però sé que tenim un, també aquí tenim un, una assignatura pendent amb la gestió forestal a Catalunya. En molts llocs d'Europa que l'explotació de la fusta i tot el tema de silvicultura està molt més avançat, tenen una gestió forestal molt ben feta, i jo crec que a Catalunya amb això també hem d'avançar bastant, perquè, com vostè sap, el territori boscós a Catalunya en general ha crescut molt en els últims 40 anys degut a l'abandó del camp. O sigui, tot el que abans eren feixes, camps d'oliveres i de vinya que hi havia en aquestes muntanyes de Gavarres i de l'Empordà, tot això resta abandonat i el bosc ha anat creixent, de manera que això ho veiem hasta amb les espècies d'ocells forestals han anat a l'alça a Catalunya, i les espècies que serien periurbanes o que estarien ubicades en les zones de camps, de conreu, aquestes van molt menys, perquè els seus hàbitats han canviat les cartes, m'explico?
Sí.
I clar, això també fa que a l'haver pujat tot aquestes masses forestals, doncs requereix també una resposta ràpida, penso, de l'administració. Miri, vam fer un càlcul de la nevada que vostè em comentava del 2010. El preu de la llenya i la retirada de la llenya d'una finca d'aquí de Castell d'Aro li suposava al propietari un cost de 5 cèntims per quilo de llenya. O sigui, que aquesta diferència o algú la posa, o el propietari és evident que el que no pot fer és a sobre de treure la llenya, vendre-la, afegir-hi 5 cèntims per... Per tant, és evident que hi ha temes pendents a tractar.
Senyor Ramon, no tenim temps per més, perquè el tema és molt ampli, i li he de dir que vostè no té molta capacitat de síntesi, això també li he de dir, però en qualsevol cas no, l'emplaço a que un dia tinguem una conversa més abasta sobre aquests temes que ens interessen i ens preocupen.
Sí, intentarem portar-ho més ben organitzat tot.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Molt bé, bon dia.
Adéu-siau, d'aquí 4 minuts seran 3 quarts de 9 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Anem als esports. Us ho hem explicat al llarg d'aquest programa. El programa Tot Gira de Catalunya Ràdio escull cada any el millor himne de futbol català de la temporada. Cada mes, i a través d'una votació popular, es tria un finalista que passa automàticament a la final, que té lloc el juliol de l'any següent. Doncs bé, el primer finalista de la temporada és l'himne de l'Atlètic Bisbalem, tal i com ens explica des de la Bisbal amb Manel Magrinyà. Manel, bon dia de nou.
El guanyador del concurs del Tot Gira de la temporada passada ha estat l'himne del Monells, que el passat mes de juliol es va endur la tercera edició del concurs organitzat pel programa. Ara es tractava de tornar a engegar el procés de selecció per a la temporada 2018-2019 i l'Atlètic Bisbalenc optava a la classificació. Per aconseguir la nominació de la nova temporada, calia però que l'himne de l'Atlètic Bisbalenc es classifiqués en primer lloc i l'objectiu s'ha assolit plenament. El club de la Bisbal és el que ha obtingut el major nombre de vots en la votació popular i és, per tant, el just finalista del mes de setembre. Com a tal, passa la final que celebrarà el juliol de l'any que ve per tal d'escollir el millor himne del futbol català de la temporada 2018-2019. Ara, doncs, superat el primer tall, cal esperar el juliol de 2019 per tornar a votar el que definitivament serà el millor himne del futbol català de la temporada que tot just ha començat. Tenint en compte que el corresponent a la passada temporada 2017-2018 se l'han dut el Monells, el club del municipi veí, si la que tot just comença ara la guanyés el club de la Bisbal, el trofeu no marxaria gaire lluny, amb prou feina 5 km per carretera i 3.94 km en línia recta.
Doncs vinga, hands up per cantar aquest himne de l'Atlètic Bisbalenc. Més notícies. Pau Campos és el nou director tècnic de la Federació Catalana d'Handbol i ens en dona més detalls de nou en Manel des de la Bisbal.
Pau Campos, nou director tècnic de la Federació Catalana d'Handbol, va començar la seva carrera al Bordils com a tècnic de base. Després va passar pel juvenil del Barça per tornar al club Handbol Bordils, si bé llavors ja com a entrenador del primer equip. Després de 8 temporades, van entrenar a Romania, al CSM Bucarest, del que va ser destituït l'any passat. En Pau ha explicat en exclusiva per Ràdio Capital les seves impressions pel nomenament i els objectius que es planteja en aquest nou repte personal i professional.
Molt content amb aquest nou càrrec de director tècnic de la Federació Catalana d'Handbol, perquè suposa, evidentment, una responsabilitat major de la que tenia i, a més, la possibilitat d'intentar portar en l'handbol, que és la meva passió de tota la vida, doncs els coneixements que hem anat adquirint durant tots aquests anys. La veritat és que em marco com a reptes personals la prioritat ordenar una miqueta el que seria el tema de formació, les titulacions reglades a la federació, i com a segon objectiu doncs també promocionar l'handbol en aquelles zones on l'handbol ara no està present, però que ho havia estat, i en zones on no havia aparegut mai, doncs tornar-lo a recuperar. La veritat és que molt il·lusionat, molt content, i espero que aviat doncs puguem ja desenvolupar tots els projectes que tenim al cap.
Són 3:15 del matí. Temps d'actualitat d'àmbit general que repassem amb l'Alba Elegide. Albert Rivera demanarà la conjura de tots els constitucionalistes contra els que treballen per liquidar la Constitució. La concentració sota el lema "No a la violència, sí a la Constitució" aplega, no arribava a 1.000 persones a la plaça de Sant Jaume, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, Alba.
Por tanto, cuando algunos se preguntan por qué hay que aplicar el 155, pues muy sencillo, porque el garante de la Constitución trabaja cada día para liquidar nuestra Constitución. Por eso hay que aplicar el 155.
Rivera ho ha reclamat aquest diumenge en la concentració convocada per la plataforma Espanya Ciutadana sota el lema "No a la violència, sí a la Constitució", que ha plegat 1.000 persones a la plaça de Sant Jaume, segons dades de la Guàrdia Urbana. Els organitzadors, però, eleven la xifra fins als 2.000 participants. Durant la seva intervenció, el president de Ciutadans ha defensat l'aplicació del 155 davant del que ha qualificat de cop separatista continuat en el temps.
Molt eufòric estava Rivera després de la tornada del seu viatge a Colòmbia. 3:15, el Xavier García Albiol acusa el govern de ser dèbil i d'estar en mans d'entitats radicalitzades i supremacistes, com l'altre també, com l'ANC. El president del Partit Popular Català, de moment encara president perquè ha anunciat que es retira del tema, president del PPC, lamenta que Puigdemont i les entitats vulguin provocar una ruptura social.
Un govern de la Generalitat que és dèbil, un govern de la Generalitat que està en mans d'entitats que estan absolutament radicalitzades i que són les que estan marcant el full de ruta, són les que estan dirigint la política catalana. Lamentablement, no tenim un govern que governi. A Catalunya no hi ha un govern que prengui decisions. A Catalunya hi ha un govern que està sota les directrius que marca per un costat un fugit de la justícia com Carles Puigdemont i per l'altre entitats absolutament supremacistes com pugui ser l'Assemblea Nacional Catalana, que el que volen provocar és la ruptura i el conflicte social a Catalunya.
Albiol ha lamentat la situació viscuda al Parlament després dels desacords entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana i el posterior ajornament del ple de política general. Amb tot, ha tornat a denunciar tracte de favor cap als polítics presos als centres penitenciaris. Sobre el fet que Ciutadans hagi convocat una manifestació el mateix matí que l'acte impulsat per Societat Civil Catalana, Albiol ha lamentat que la formació taronja hagi estat poc elegant i hagi contraprogramat l'acte de l'entitat constitucionalista.
I el tercer discordi al PSC avisa que si es pretén posar el Parlament al marge de les lleis, prendran accions al respecte. El secretari d'Organització, Salvador Illa, assegura que els socialistes no permetran que s'aposti per la via unilateral.
Alguns volen seguir insistint en la fracassada via unilateral i legal, i jo només els puc dir avui que els socialistes no ho permetrem i que si no s'arriba a un acord per acatar la sentència judicial i es pretén posar un cop més, un altre cop, al Parlament de Catalunya al marge de la legalitat, vistes les nefastes conseqüències que jo he tingut per Catalunya, els socialistes no restarem impassibles i prendrem accions al respecte.
Salvador Illa, que ha evitat concretar quines accions podrien prendre, ha destacat la predisposició al diàleg del govern espanyol, però ha lamentat que alguns la confonguin amb una disposició a saltar-se la legalitat. En aquest sentit, ha recordat que la via unilateral ha tingut conseqüències per Catalunya i els seus ciutadans. Per això, ha demanat sentit comú al govern català i que defensi el seu projecte polític dins el marc legal.
Brett Kavanaugh serà el nou jutge del Tribunal Suprem dels Estats Units. Nominat per Donald Trump, el magistrat acusat de abusos sexuals ha obtingut 50 vots a favor i 48 en contra.
Brett Kavanaugh ha obtingut el suport del Senat en una votació molt ajustada, 50 vots a favor i 48 en contra. Una victòria amb rerefons amarg, que és al mateix temps un èxit també per Trump.
I la Xina confirma que ha detingut el president de la Interpol. La seva esposa havia reclamat ahir que s'intervingués la comunitat intervingués la comunitat internacional en considerar que estava en perill.
El Partit Comunista de la Xina ha confirmat aquest diumenge que el president de l'Interpol, Meng Hongwei, està detingut sota sospita de violar la llei, segons un comunicat oficial. També, segons l'organització internacional que ha emès un comunicat a través de Twitter, Meng Hongwei ha renunciat amb efecte immediat a la presidència, sense especificar els motius de la seva dimissió.
Passen 4 minuts de 3 quarts de 9. I el supermatí, en aquest moment, és l'hora per la cultura. Per la cultura i per l'activitat cultural que té lloc a casa nostra i que repassem amb en Martí Seguer. A Torroella de Montgrí aquest cap de setmana s'hi ha celebrat la ruta de tendències, però les activitats encara segueixen fins aquest dimecres, Martí.
Si no hi heu pogut anar aquest cap de setmana, encara teniu temps fins dimecres. 5 habitacions de l'hotel Vilavella són l'escenari on s'hi representen 5 tendències actuals, on els visitants, quan obren la porta, captaran aquestes tendències amb els 5 sentits. A més, hi ha diverses activitats. Per exemple, avui a les 6 de la tarda hi ha un taller de maquillatge i tendències, una xerrada sobre tendències d'il·luminació a 6:45 de la tarda i a les 9 del vespre una degustació de tendències de foie.
I a les 10 minuts perquè siguin les 9... Martí, que s'ha animat i li ha posat la banda sonora de Pirates del Carib a aquesta activitat que podeu fer al Museu de la Pesca i que no us podeu perdre. És una exposició que es diu Barbarossa, 475 anys de l'atac corsari, Martí.
La mostra commemora l'assalt i destrucció de la vila a mans dels corsaris comandats pel temut Barbarossa i ho fa des d'una perspectiva diferent, innovadora i sorprenent, a través d'il·lustracions. El dibuixant i dissenyador Ferran Caselles, fill de Palamós, és l'encarregat de recrear en 15 il·lustracions de gran format les escenes que conformen la cronologia dels fets. Amb l'ús impactant del traç i el color, l'exposició transmet la cruesa, la violència, el desànim i la destrucció viscuda aquells dies del mes d'octubre de 1543. Per aconseguir-ho, s'inspira en la crònica redactada pel notari de Palafrugell, Antic Bruguerol, testimoni directe dels esdeveniments.
Doncs ja ho sabeu, aquesta exposició Barbarossa al Museu de la Pesca de Palamós. Nou i les nou, temps per l'actualitat musical que arriba aquesta setmana a la nostra antena i és que cada dilluns amb en Marc Clapés, que és el responsable de programar les cançons més noves que entren a Ràdio Capital, ens dediquem a repassar algunes d'aquestes cançons que a partir d'avui dilluns i durant els propers dies, les properes setmanes, podreu anar escoltant. Comencem aquest repàs a les novetats més recents que ja sonen a Ràdio Capital amb el duet format per Charlie XCX i Troy Sivan a 1999, a 1999.
És la primera vegada que els dos artistes col·laboren i a la portada de la cançó se'ls pot veure amb una estètica molt semblant a la pel·lícula Matrix, que curiosament es va estrenar també l'any 1999. A la cançó també es fa referència a Britney Spears, Michael Jackson o a les bambes Nike Air.
I més cançons noves que entren a la fórmula de Ràdio Capital. No ens movem de la música pop i de l'electrònica, ja que Jonas Blue signa un nou èxit sota el braç després de Rise. Es tracta d'aquesta cançó que porta per títol Polaroid.
I en aquesta ocasió qui posa la veu en aquesta producció britànica és Liam Payne i Lennon Stella. Jonas Blue és un especialista en crear números 1, ho va fer amb Fast Car, Perfect Strangers, Mama i també la mencionada Rise.
I si als anys 90 Mariah Carey versionava una cançó de l'Eric Carmen que es deia Without You, en aquesta ocasió, el 2018, torna amb una nova cançó que en aquest cas es diu With You.
L'únic que hi ha de similar en les dues cançons és que són balades. Aquesta última amb un piano i amb una veu trencada que l'acosta al so actual. La cantant va preparant-se per una gira mundial on de moment només ha confirmat un concert a Madrid en l'única parada que farà a l'estat el mes de desembre.
I Alessia Cara és una de les mimades de Ràdio Capital i és que ens encanta com canta i el seu talent que ara demostra amb una nova cançó que és aquesta, que es diu Trust My Lonely.
La cançó formarà part del seu nou disc de Pains of Growing que ha d'arribar en algun moment d'aquest any. L'artista es va fer molt popular en aconseguir un Grammy a la millor nova artista i des de llavors no ha parat d'actuar i presentar cançons com, per exemple, aquesta.
I acabem aquest repàs a les cançons més noves que sonaran a partir d'aquesta setmana a Ràdio Capital. I acabem de la mà dels Bipolar, que amb alguns canvis en la seva formació presenten un nou disc que es diu Benvinguts.
Amb aquest títol, la banda vol dir en els seus seguidors que es fidelitzin al màxim amb les seves noves cançons i transmetre les bones sensacions que el grup sent. El senzill de presentació es diu Junts som invencibles.
Seguirem sense temors, alimentem-nos de tot el que ens ha fet forts. Molt més forts.
Doncs totes aquestes i moltes altres cançons podreu escoltar-les a partir d'aquesta setmana a la ràdio i a partir de les 9 del matí, a partir de res, d'aquí a 4 minuts, moment en el que s'acaba el supermatí d'avui. Us hem explicat que l'Oncotrail ha celebrat la seva 6a edició aquest cap de setmana i ha registrat 9 rècords, Gerard.
Hi han participat 234 grups i han aconseguit recaptar, de moment, més de 275.000 euros. El termini màxim per fer la cursa era de 30 hores. Els tres primers classificats van fer-ho per sota de 9 hores i 30 minuts i els primers van aconseguir baixar de les 9 hores. Els recursos aconseguits aniran destinats a la investigació per curar el càncer.
I el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública va donar a conèixer els sous dels alcaldes d'Espanya durant el 2017.
No es coneix totes les dades dels batlles del Baix Empordà, però hi ha forces diferències entre ells en funció de si és una dedicació exclusiva, parcial o sense dedicació. L'alcalde que més cobra és el de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, amb 50.000 euros anuals, i és una dedicació exclusiva. El polític que menys cobra és el responsable de Serra de Daró, per sota dels 2.000 euros anuals. L'alcalde que més cobra en règim de dedicació parcial és Carles Motes, de Sant Feliu de Guíxols, amb un sou de 45.000 euros.
I seguim en política local, perquè hi ha novetats de cares a les eleccions municipals del 2019.
Esquerra Republicana va anunciar que Sílvia Romero serà la seva candidata a Sant Feliu de Guíxols i l'actual alcalde Carles Motes repetirà com a cap de llista de Tots per Sant Feliu. Pel que fa a Romero, era regidora d'Activitat Econòmica i Projectes Estratègics per Tots per Sant Feliu i divendres ja va presentar la seva renúncia per sumar-se a la llista republicana. En relació a Motes, l'alcalde vol repetir mandat i per això es torna a presentar.
I des del divendres només es pot circular en sentit de pujada cap a Sant Elm, això és a Sant Feliu de Guíxols, des del passeig de Rius i Calvet.
Això és a causa de les obres que s'estan fent al sector marítim. Han d'ocupar una part vial del passeig i per això aquest carril de circulació s'eliminarà fins que s'acabin aquests treballs.
I a la Bisbal, acabem, s'estan celebrant uns tallers de pintura i dibuix conduïts per Rita Ester i Javier Garcés.
Es fan a l'escola municipal i les tècniques emprades permeten reproduir en dues o tres dimensions el model escollit.
Gerard, gràcies, que vagi bé.
De res.
Gràcies en Gerard, però també gràcies en Dani Cortés, en Martí Seguer, en Marc Clapés, en Manel Magrinyà, l'Eugeni Agüell, en Pedro Ruiz, l'Alba Legide, la Judit Saez, l'Anna Pujol, l'Helena Santín, la Laia Bodro i també a l'Albert Aparicio, amb el que repassem una última vegada la previsió meteorològica, Albert.
Temps inestable, amb intervals de núvols i ruixats en aquest inici de setmana. Aquest matí es poden produir de forma local xàfecs que superin els 20 litres en mitja hora. A la tarda també es poden produir noves precipitacions, però seran menys probables i menys extenses. La temperatura serà més baixa avui, amb valors entre els 11 i els 20 graus de màxima. Demà continua el temps insegur amb precipitacions, que seran més probables durant el matí.
Tornarem demà a les 8, gràcies per fer-nos confiança i ja sabeu, tot allò que passa al Baix Empordà ho trobeu al nostre portal radiocapital.cat i si no és el nostre portal de notícies, senzillament és que no ha passat. Que vagi molt bé, que passeu molt bon dilluns, demà hi torna en Dani, adéu-siau.
Supermatí amb en Miquel 40.